Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
I són les 5 i 6 minuts. Jo no sé si a vostès els passa el mateix, però quan arriba el dijous, que ja d'alguna manera comences a ensumar el cap de setmana, on li ve com de gust començar a plantejar-se què fa. No? És a dir, què farem el dissabte? Anirem a algun lloc? Anirem al teatre? Anirem a una festa popular? Ens agrada fer aquí el programa, allò que en diem nosaltres, un bany de ficció per d'alguna manera omplir-nos, sortir ben nets, ben polits, però amb moltes ganes i sobretot amb molta informació de històries que poden ser xules de fer. I els dic ara que avui hem aconseguit ajuntar a tres iniciatives que no tenen pèrdua cap de les tres, no? Que són completament diferents i que ens poden fer passar una estona molt divertida. Estic absolutament convençut que el José Luis Atxerías... José Luis, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
El José Luis Atxerías és el director de la companyia Planeta Impro.
Correcte.
És actor, també, eh?
Uh-huh.
I ja només diem Planeta Impro, ja tenim una mica de pista de saber per on va aquest Impro Show que podem veure al Teatre Neu de Gràcia, no?
Correcte, correcte. Es tracta d'improvisar, no? Constantment, i tot l'espectacle és creat al moment i amb suggeriments del públic.
Això és molt dificilíssim.
Bueno, hem de tenir molta concentració perquè, clar, no sabem què farem. Aleshores, es sorprèn tota l'estona, no?, amb els companys, i això també ho fa molt divertit, perquè cada vegada que ho fas és com començar de nou. I també, bueno, n'hi ha els improtítols, la gent quan arriba al teatre li donem un paper.
Això com funciona? Exacte, la gent arriba al teatre, al Teatre Neu, no? I aleshores li donen un paper. I què escriuen aquest paper?
El que vulguin, qualsevol cosa que els hi passi pel cap, no? I n'hi ha de tot, n'hi ha coses més passades de volta, i n'hi ha coses més d'actualitat, n'hi ha coses més personals, no? Jo que sé, ahir, per exemple, es van demanar matrimoni a l'escenari. O sigui,
us van demanar matrimoni a vosaltres o es van demanar matrimoni entre ells?
Entre ells, tot el públic.
Ah, de veritat?
Sí, sí, sí. Sí, sí.
Caram.
Sí. I aleshores, clar, passen coses molt divertides amb els papers. I després, amb els papers, nosaltres fem històries a sobre de l'escenari durant l'espectacle. Doncs anem fent històries i cada història va acompanyada, doncs, de suggeriments, de jocs, de participació. I aleshores, per mi és com una festa. Al final, és una cosa que fem entre tots, els improvisadors i el públic.
Per què heu optat per aquest tipus de teatre, que jo considero que és complicadíssim?
Ostres, ara fem 20 anys de companyia. Diguem-ne, al principi, quan vam començar, per mi va ser com... O sigui, jo havia fet molt teatre de text i m'encanta el teatre de text, crec que és genial. Però quan vaig descobrir aquest teatre, va ser com un romance així apassionat. I de cop i volta, doncs, vaig començar en Planeta Impro i la veritat és que, per mi, en el meu cas, jo no em veu i no em veieu, però jo tinc sobrepès, no? I en aquest cas, jo quan faig Impro Show, jo puc ser home, puc ser dona, puc ser un nen, puc ser un avi, puc ser un rei, puc ser un captaire, puc ser el que jo vulgui si m'atreveixo a imaginar-ho, no? I aquests papers no me'ls donen després a mi, ni a la televisió, ni al cinema, ni a obres de teatre, no? Aleshores...
No ho havia pensat, això, clar. La versatilitat a la que t'obliga. Això és molt més alta, clar.
Clar.
I a més, contínua, perquè tot això que m'estàs dient pot passar en una hora.
Exacte.
És a dir, tu pots ser tots aquests personatges només en una hora.
Correcte. Correcte. I aleshores el tema és això, no? Per mi, en aquest sentit, va ser com, uau, tinc un tipus de teatre on puc ser i donar-me el paper que jo vulgui i a part, a més, és molt cooperatiu.
Uh-huh.
No? És molt agraït la improvisació perquè és cooperar sempre amb els companys, no? Sempre és construir, entre tots els que estem a l'escenari, construïm junts. I això és molt maco, saps? És... això de no, ningú es trepitja, ningú no, és tots a l'una.
A mi em fa molta gràcia una cosa, no? Perquè, clar, pots imaginar que nosaltres aquí d'actors entrevistem a moltíssims de directors i demés. Hi ha una pregunta que és molt habitual quan entrevistes un actor, és com prepares els personatges.
Clar.
En el teu cas no sé com preguntar-t'ho això, no?
Bueno, nosaltres entrenem. Nosaltres li diem entrenaments, no assajos, i a l'entrenament el que fem és les habilitats que necessiten per la impro, reforçar-les, no? N'hi ha una tècnica darrere, vale? I també doncs, treballes, és com fer esport, no? Tu entrenes per poder fer després a l'escenari.
O sigui, acabes improvisant millor 15 anys després.
Sí, home, amb el temps i això vas madurant. però la idea sempre és això, no és tant pel temps o per, sinó per estar d'acord que estem jugant a fer el mateix joc.
Clar.
No? Aleshores, a l'escenari, nosaltres és això, com comença una història, l'altre el segueix i pam, 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 i no sabem cap a on anem, però anem junts.
Sempre,
això sí.
Sempre diuen que un dels de les pors escèniques més grans és quedar-se en blanc.
Clar.
Existeix el blanc de la improvisació?
No, no, o sea, en el sentit de que com que no saps, no tens res preparat...
El blanc pot formar part de la improvisació,
sí,
doncs.
Sí, tu pots estar sortint o parlar fins que et vingui alguna cosa a dir, no? En el sentit de... Clar, si tu quedes en blanc quan tens una cosa preparada i no te'n recordes.
Clar.
Però aquí, que no tens res preparat, aleshores sí que tu pots sortir i donar-te el temps. El tema, el que pots tenir és un ataque d'ansietat, sobretot els companys que quan comencen i això, tu els hi preguntes, no? Quan algun comença la companyia amb els espectacles, i quan, tots els diuen el mateix. Diuen, no, és com si m'hagués pujat al Dragon Khan
no,
i se li passa l'espectacle que és uau, uau. No? I després, a poc, doncs, vas retenint, vas entenent, després n'hi ha un temps també que quan acabes l'espectacle et venen les frases que no has dit per la nit. Te'n vas a dormir i et venen les frases de ostres, si aquí has dit això, aquí...
Però això passa molt, això passa a la vida.
Clar, clar,
no?
Clar, clar.
O sigui, això passa que tens una discussió amb no sé qui, arribes a casa i el que li havia de dir era això, no?
Exacte.
En definitiva, és que segurament feu un exercici molt vital, molt d'haver de reaccionar a l'acció-reacció. És molt... Buf,
exacte.
És molt directe, no? Jo sempre dic que hi ha moments a la vida
sí.
que un té els directes, no?
Uh-huh.
El directe per mi és la ràdio, però també Correcte. És una obra de teatre, no? I efectivament és així, no?
Sí, sí, sí. Aquí nosaltres el que fem és arriscar.
Uh-huh.
Arriscar perquè, a més, tenim un públic que ha pagat una entrada i no els podem deixar allà penjat, no és fem el que volem. No, I... fem una cosa amb cap i peus i que ha de sortir bé.
Clar. Jo sempre he admirat moltíssim la capacitat dels actors que teniu de recordar el text. És una cosa que sempre m'ha meravellat.
Uh-huh.
Però, clar, un cop el tens, segurament això també va molt bé el dia que arribes al teatre i que tens un mal dia.
Uh-huh.
En canvi, vosaltres no us podeu permetre mal dies, no?
No, no, aquí... si n'hi ha algun que ve molt carregat de fora, el que ha de fer és a parlar amb els companys i dir-los, oi, avui vinc carregat.
Yeah.
No? I aleshores, entre tots, és igual, és un tema sempre d'equip. Però també té una cosa màgica al teatre, que quan estàs a la funció, tot el que porti ja sigui un refredat...
Es queda fora, no?
Sí, es queda fora i ja et fiques a la funció i també això és el que et fa professional, no? I nosaltres som professionals i en aquest sentit, una vegada ja comences, ja estàs allà.
Clar, i a més l'obra no es crema, no? Estic pensant, quan tu ja has anat a veure una obra, doncs ja l'has vist.
Clar.
Però en el vostre cas, i segurament sí. per això formeu part de la programació regular d'aquest teatre, és a dir, ells estan sempre al teatre, no?
Bé,
sempre, vull dir, m'imagino no tots els dies.
De dimecres a diumenge.
De dimecres a diumenge.
Sí.
Doncs de dimecres a diumenge un pot anar a veure al Teatre Neu l'Impro Show. I estic convençut que hi ha molta gent que repeteix.
Correcte. Sí, la gent, jo crec que molts repeteixen per veure si és veritat que improvisem. Saps? Perquè a mi m'han contat... Clar, ara no, amb el Covid no podem acomiadar la gent, però tota la resta, abans del Covid,
uh-huh.
nosaltres sempre hem acomiadat a la gent a la porta del teatre i això, i t'expliquen les seves teories de com ho tenim muntat. No?
Sí.
Hi ha gent que diu... No, no, a mi m'han arribat a dir que tenim memoritzades 100 escenes de teatre i que segons el títol fem una escena o fem una altra, no?
Yeah.
I dius, i jo li dic, tu saps el que seria memoritzar 100 escenes de teatre? És millor improvisar directament. No? Aleshores, cadascú fa la seva teoria. Tens una base de dades, tens un no sé què. Clar que tinc una base de dades per improvisar, que tinc els meus coneixements.
Clar.
I cadascú tira dels seus coneixements, del que t'agrada...
Sí, però estic segur que hi ha gent que quan es fa la suggerència del tema a parlar va amb una mica de mala idea. És a dir, no és el mateix improvisar sobre el tràfic
clar.
Que improvisar sobre física quàntica.
Clar, clar. Jo, si em toca fer de professor de física quàntica, m'ho invento, aquí sí.
Ah, val.
Però faig un professor i, mira, agafo el poc que puc tenir al cap de física quàntica o de física... i començo a lligar-ho, i faig teories i això, i ho faig igual. El tema és que algú del públic s'ho cregui algun dia.
Ah, no, clar, clar. Una altra cosa és que tingueu algú que estigui comprovant si és cert o no és cert, clar, no? Afortunadament, clar, clar, clar. El teatre és teatre, no? I sí. Això està molt bé. El teatre està, és teatre i està molt bé, i està encara millor si el barregem amb moltes altres coses.
Exacte.
I això ens porta a saludar el segon dels nostres convidats d'aquest bany de ficció, que és Jordi Bertran. Jordi, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Jordi Bertran és el director artístic de les Decennals de Valls, i tenint en compte la proximitat respecte a l'edició d'enguany, m'imagino que ets un home amb molta feina aquests dies, no?
Bueno, sí, estem distrets.
Ja m'imagino. Escolta'm, és impressionant el cartell que teniu, perquè és que feu de tot, no?
Bé, és una celebració que passa cada decenni i passa des de fa 230 anys. Per tant, la ciutat de Valls el que fa és abocar-se doncs, a través doncs, de comissions participatives, tot el teixit associatiu, econòmic, social, amb aquest programa. No? I per tant, fa doncs, una mica de patxoca, sí, sí.
Déu-n'hi-do, eh? Quants espectacles arribem a veure?
Bé, espectacles, entre espectacles i activitats, podem dir, de participació, en total hi ha 525, però jo sempre insisteixo que la xifra està bé per fer estadístiques, però a vegades amb petits detalls de la festa hi ha grans mèrits de la celebració, no? Vull dir que no per tenir més és millor, sinó que d'aquests més de 500 actes hi ha actes petits que són encantadors i que donen molt de sentit a la celebració. No?
Seguríssim, seguríssim. Tot plegat del 28 de gener, és a dir, a partir de demà, i fins al dia 6 de febrer, oi?
Sí, són 10 jornades, amb molta intensitat, molt concentrades, en una quarantena d'espais, on veurem, doncs, com bé deies, doncs, espectacles, veurem activitats de cultura popular, veurem castells, veurem sobretot el fil conductor, que és la llum, no? Perquè la Mare de Déu de la Candela, que és la patrona d'aquestes festes decennals, doncs, és la Mare de Déu que porta una candela encesa des del 1348. Avui és molt fàcil perquè hi ha electricitat, però uns quants segles enrere, doncs, això volia dir que algú cada dia doncs, anava a vetllar perquè la candela no s'apagués. No?
Yeah.
I aquesta constància potser és el que ens ha permès fer aquesta celebració doncs, avui en dia doncs, tan ferma. No?
Clar. Hi ha de tot. És a dir, clar, amb una agenda que inclou més de 500 actes, actuacions, concerts i de més, és que hi ha de tot, no? És que és molt difícil dir, i què veurem aquest any, no? És molt complicat això, no, Jordi?
Bé, bueno, hi ha diferents maneres d'apropar-se a les decennals de Valls, no? Per una banda, pots vindre a voltar i et trobaràs en el centre històric on l'eixample, doncs les lluminàries, que són ADN de la celebració, són unes instal·lacions de llum monumentals que venen del sud d'Itàlia, que en el fons existien a Catalunya i van existir a les decennals de Valls doncs, durant moltes èpoques. Aquí, malauradament, durant la Guerra Civil Espanyola es van cremar perquè es basaven en màstils de fusta, la gent tenia fred i utilitzava la llenya pel que convingués. No? Per sort, al sud d'Itàlia, a la Puglia, va haver una petita regió doncs, que va mantenir empreses que tenien aquestes lluminàries i nosaltres fa 20 anys, en l'anterior decenni, les vam rescatar, les vam portar i enguany, doncs, diguéssim, que han multiplicat aquell efecte. Estem veient avui en dia, amb totes les millores tècniques, amb tema de, doncs, de LEDs que fan doncs, tot plegat més sostenible, no? Però estem veient doncs, el que algú va imaginar doncs, alguns segles enrere amb una mena d'arcs triomfals en el centre de la ciutat que estan tots il·luminats. No?
Yeah.
I paral·lelament unes lluminàries musicals que hem sincronitzat enguany doncs, la llum amb la música, amb la zona de l'Eixample, amb més de 50 passes gratuïts, és a dir, que tu pots vindre a Valls i badar i veure sense gairebé ni tenir el programa a la mà. No? Això passa cada capvespre, des de les 6 de la tarda fins a la mitjanit, i a les vigílies de festa doncs, potser s'allarga una mica i tot.
Clar, quina dificultat d'organització, em sembla veritablement espectacular. Escolta'm, Jordi, hi havia el dubte de si es podria fer o no la trobada de 8.400 castellers. Què podem dir d'això?
Això de les xifres sempre és el mateix, és a dir, jo sempre dic que les xifres es donen un moment perquè algú les pregunta, però en les circumstàncies actuals, l'any passat, la trobada, quan la dia de les castelleres de Catalunya es van reduir moltíssim pensem que del que se deien les 90 colles que estaven, tu ara deies 80 i pico, no? Doncs d'aquesta xifra de colles, penseu que l'any passat va haver 10 colles que ni tan sols es van enfaixar, yeah. I va haver una trentena més que amb prou feines van fer un pilar de 4, és a dir, la mínima expressió per ser considerada colla castellera. Per tant, això realment és com a bastant difícil que es produís. Jo dic que estem amb un termòmetre baix del món casteller, per desgràcia, no ha estat el sector més ben tractat, aquesta és la realitat. Les mesures de seguretat han afectat més els castells que altres manifestacions de cultura popular del país, i podem dir que, mira, l'any 1991, és a dir, ja fa unes quantes desenals, la construcció màxima que en aquella època es feia era el 3 de 9 amb folre, no? Uh-huh. Això va ser la màxima construcció que es va fer l'any passat. I si mirem a l'any 91 quantes colles van venir a la trobada, van venir 20 colles. Per tant, jo dic que el termòmetre serà fred, i malgrat que les colles ens han dit que ens esperem aquest cap de setmana, cosa que l'organització lògicament farem, jo crec que estarem al voltant d'una xifra segurament més alta, aquestes 20, però estarem al voltant d'una xifra semblant a la que hi havia l'any 91, uh-huh. que són bona part de les colles actives. Com a símptoma positiu, doncs mireu, els castells es fan rànquings, no? I dels rànquings dels dos darrers anys, l'any passat va ser molt curt perquè va ser ni 3 mesos, però de l'any, últim any platòric, del 2019, no? Doncs podem dir, el 2020 ja no va existir, uh-huh. doncs el que va succeir és que de les 10 primeres posicions, 7 d'aquestes 10 primeres posicions estaran a la trobada de les desenals, cosa que crec que és un bon símptoma a hores d'ara. També tindrem una colla internacional de la Catalunya Nord, cosa que també crec que és un símptoma positiu, i després tindrem un parell de colles que s'estrenen, no? És a dir, que dins de totes les dificultats hi ha brots verds, podríem dir.
Està molt bé. Jordi Bertran, t'agraïm molt, que hagis fet un forat en una agenda que ha de ser... És que no m'ho vull imaginar. Jo no vull imaginar-me com és avui l'agenda del Jordi Bertran, que demà...
Tant com un programa de ràdio dels que feu vosaltres.
Sí, però el nostre, bueno, probablement perquè ja ho fem tots els dies, però clar, quan estàs en el dia abans de que comenci tot això, m'imagino que ha de ser veritablement espectacular. L'enhorabona, perquè de veritat és una bestiesa, en positiu, el que podem viure a Valls a partir de demà i durant aquests 10 dies. Gràcies, Jordi, una abraçada, bona tarda.
Moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu. En Jordi Bertran, director artístic de les Decenals de Valls, no ho hem parlat, però en aquests moments hi ha 32.000 entrades venudes. Wow. Han posat ja el cartell d'entrades exaurides en 14 d'aquests espectacles, els concerts de Rosario, l'Oreja de Bangkok, Mar Rosalén, bé, en fi, impressionant, no? Que bé, no?, apostar així per la cultura.
Sí, sí, és un goig, no?, de poder anar, gaudir, i la veritat, no, és que a nivell organitzatiu jo em poso la pell.
Sí, no, ha de ser absolutament brutal, no?, absolutament brutal. Escolta'm, dèiem ara que bé poder viure tot això, perquè una de les coses que hem constatat, José Luis, molt en els 93 programes que portem del Tot anirà bé, és les dificultats que ha tingut el món de la cultura per sobreviure durant aquests 2 anys, no?, que ha estat veritablement espectacular. Ara també s'acaben les restriccions una altra vegada pel teatre, això és una magnífica notícia per vosaltres.
Correcte,
no?
Correcte. No? El dissabte ja podem començar al 100%.
Sí.
I és més, ja la primera sessió de la tarda ja està exaurides les entrades.
Ah, sí?
I ja, doncs, si voleu venir, heu de venir a la segona o al vermut al migdia, el dissabte.
Feu
si
tres no, passes, digui. Jo el del vermut no ho sabia. Hi ha un vermut al migdia?
Sí, fem una sessió que li diem el vermut perquè és migdia si la gent surt.
Això està molt bé,
sí. I la veritat és que està funcionant molt bé, i a més, doncs, n'hi ha algú que es pot emportar una ampolla de vermut si ve a la funció.
Ah, molt bé.
Per participar.
Mira, sí. L'ampolla de vermut no ho sé, però el bon rotllo de la funció, això sí, estic totalment convençut que ens ho emportem tot. No sé si és cosa meva, però ara que parlem d'això, s'està avançant l'horari de tot plegat, no? O és cosa meva?
No, sí. Nosaltres abans fèiem 9:30 i 11:30 la segona funció, ara estem fent 8:30 i 10:30.
Però això està molt bé.
Sí, la gent és com surt abans.
Quan vas a sopar després, no?
Sí, la veritat és que s'agraeix, no? Perquè abans, sortíem del teatre a la 1 de la matinada i ara sortim a les 12, que és un altre... un altre horari i la gent encara pot anar de festa i pot anar...
Allà on vulgui.
Sí.
De a teatre i tiro porque me toca, podríem dir, perquè anem a fer una visita, la nostra tercera incursió en el món del bany de ficció d'aquesta setmana al teatre. Marxem al Poliorama. Has sentit parlar de Opera Locos?
Sí, bueno, sí, he vist l'anunci per la televisió.
I?
No, home, que té una pinta estupenda.
Una pinta estupenda, eh?
Uau.
Toni, sí. Comas, què tal? Bona tarda.
Ei, què tal? Bona tarda.
Una pinta estupenda, eh?
Sí, bona pinta té.
Explica'ns una mica què és aquesta d'Opera Locos.
No, d'Opera Locos és un invent, és una peça molt especial. És òpera, però és teatre gestual.
Ah.
És comèdia, és burlesc, és moltes coses.
És moltes coses. De fet, aquest espectacle, que és moltes coses, va guanyar en el seu moment el Premi Max 2019 al millor espectacle musical. Dono la dada, perquè em sembla que és interessantíssim veure de què estem parlant, no, Toni?
Sí, 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 va ser una alegria enorme. Sí, és un espectacle muntat amb una idea molt, molt precisa, molt, molt, molt exacta del que es volia.
Uh-huh.
I que és una idea nova. Jo crec que té aquesta particularitat de que no sé si s'ha fet abans una cosa com aquesta.
Jo tinc la sensació, jo que sóc un amant de l'òpera, i et sóc franc, tinc la sensació que hem de fer coses perquè la gent entengui i s'apropi a l'òpera, no? Que potser el que són els feus tradicionals on anem a consumir òpera, doncs no sé per què hi ha gent que no els veu al seu abast i que l'òpera ha de sortir a buscar les persones, no? Aquesta és una manera magnífica, Toni, no?
Sí, la idea és aquesta. L'òpera és un gènere fantàstic, és extraordinari, és una cosa meravellosa. Però té moltes lectures, també, al mateix temps. No?
Clar.
I jo crec que el que fa aquest espectacle és que hi dona una lectura diferent, nova, i l'apropa, evidentment que l'apropa, perquè la fa molt directa, molt intel·ligible, molt emocionant, i la fica dins d'un argument...
Mm-hmm.
Que no és un argument operístic, però que al final acaba sent una òpera també en si mateixa. No?
Vostès ara diran, home, però Toni Comas, que és un dels cantants de l'obra, hauríem de posar una mica de música, no? L'hauríem de sentir cantar. Doncs escoltem-lo un moment.
Vinga.
Era el primer. És una broma, eh?
No.
És una broma. El Toni Comas és un crac. És un autèntic crac. Fa un cop d'ull. Mira, que aquí el tenim. El papagueno. Però aquí estem tenint una barreja, Toni?
Sí, bueno...
Espectacular, realment, no?
Pas de grans peces de l'òpera.
Clar, però m'has barrejat el Papageno amb aquesta, que ara no me'n recordo com es diu, amb el Titanic.
Llaços, sí.
Que fort, no?
És que, clar, som cinc cantants, baríton, o sigui, està descobrint totes les possibilitats, excepte el baix, diguéssim, de l'òpera, però està baríton, soprano, mezzosoprano, contratenor...
És que, si em permets, és gairebé una orgia musical, això, no?
Sí, és una gran festa. És una gran festa de l'òpera, però també és una gran festa del teatre.
I de la música.
Sí, sí, sí. Sí,
sí,
sí, perquè a més pensa que fem òpera, però també la barregem amb peces modernes, diguéssim, de rock, per dir-ho d'alguna manera. Vull dir, que estan com imbrincades una amb l'altra, no? Tu estàs cantant una peça clàssica i de cop i volta aquesta va girant, dona un tomb i acabem allà tots ballant com bojos.
Ai, quines ganes de veure't i d'escoltar-vos. El Toni Comas, que un dia en parlarem amb ell amb calma del que és la seva carrera, va debutar als 21 anys al Gran Teatre del Liceu amb Montserrat Caballé i José Carreras. Déu-n'hi-do, ho dic perquè com a tret de sortida no està gens malament, no?
Va ser bé, bueno, jo va ser... Bueno, no sé, jo no m'ho creia, o sigui, que jo estava allà, feia una veu interna.
Uh-huh.
I només anar als assajos, a la sala d'assaig, aquests cantants ja, i ja vaig aprendre tot el que, no sé, tot no, però...
Clar, l'òpera té aquesta cosa litúrgica gairebé, no?, d'obeir el llibret, no?, el que qui és Salta Wagner, o qui, no?, vull dir, el fet de tirar endavant aquest d'Opera Locos, per vosaltres, també, com a cantants, ha de ser un joc meravellós.
Sí, 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 els assajos de muntatge de l'obra, que va ser realment un coworking amb els Iana, amb el David, amb el Joe,
sí.
va ser una de les èpoques realment extraordinàries, perquè era cada dia era una troballa, era investigant el personatge, què faria aquí, no?
Uh-huh.
I després el que fan ells, o el que hem fet també nosaltres, és que hem agafat les sèries de l'òpera no perquè siguin les més famoses, no només per aquesta raó, sinó perquè cada àrea de l'òpera representa un estat d'ànim en un moment donat d'un personatge, no? I el fa créixer i el fa moure's cap a un lloc, no? Bueno, d'estar deprimit, doncs, allà canta un pallassos, no? Es vol suïcidar, o està enamorat, no? Ella està enamorada i canta un mi bambino a cara, però vull dir que no és casual que hi hagi en aquestes àrees, no? Tenen un sentit molt profund. No?
Home, el que he vist és que heu anat a buscar àrees també molt conegudes, no?
Sí, sí, això per descomptat. Sí, sí, això no volíem...
L'Home o Bambino Caro és probablement una d'aquelles... No, que és que tothom sap... Bueno, tothom no ho sé, la majoria de gent, no? Està molt bé,
sí,
està molt bé.
Això era segur, vull dir que era una cosa que nosaltres no volíem fer també una cosa estranya al públic, evidentment.
No, està fantàstic.
Reconegues molt bé, no?
Quines ganes, Toni, quines ganes de veure això i d'escoltar-ho, segur. L'enhorabona, de veritat, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies.
De veritat, una abraçada, bona tarda.
Gràcies.
Fins al 13 de març, oi?
Fins al 13 de març.
Fins al 13 de març, perfecte. Gràcies. Una abraçada, Toni.
Adéu.
Toni Comas, d'Òpera Locos. Quines ganes, no?
Sí, la veritat, jo no sóc molt d'òpera, però això de que surtin el top hits, a mi m'encanta.
El top hits?
Sí, no?
Sí, m'agrada
el top hits.
De
l'òpera.
De l'òpera, sí, sí.
Perquè la gent que potser no estem tan ficats en el món de l'òpera, també jo em sento atraït, no?, per dir, hòstia, surten les que coneixo, perquè...
T'imagines que algú que ens està escoltant avui... Avui teniu funció, sí, no?
Sí,
avui
sí,
teniu
sí.
Funció. T'imagines que algú que ens està escoltant quan arribi aquesta nit et digui cantant d'òpera actuant?
Sí.
I això què? Què fas?
Jo canto, perquè no tinc por no, en aquest sentit.
Uh-huh.
No sóc cantant, n'hi ha molts cantants a la companyia, i dins de poc farem l'Impro Music Show, que comença segurament a finals de febrer,
uh-huh.
I aquí sí que farem, hi ha música en directe i cantat. A l'impressió, el bo és que, si tu t'ho creus, tu pots cantar, jo he cantat moltes vegades davant del públic, i el bo és que, clar, estàs inventant la lletra, no? I això també és molt interessant, perquè la gent, potser no tens una capacitat de cap molt gran, però la gent es va rient de la lletra que estàs fent. No? I està molt divertit.
En definitiva és això, no? La gent va riure i a passar-s'ho bé.
Sí, sí, això sí. És, mira, també és un espai, jo sempre dic, on la gent rient i passant-s'ho bé s'oblida de les seves coses que s'ha d'oblidar. No? I surts d'allà com renovat. En aquest sentit, la gent no s'ho diu molt i a mi m'agrada pensar-ho, no? Perquè no saps... n'hi ha gent que ens explica les seves històries personals quan surt i ens explica, hòstia, se m'ha passat això i quan he sortit se m'ha oblidat, no? I dius, ostres, doncs no t'ho penses que la gent necessita veritablement aquests espais aquí, com al Poliorama, com a tot arreu,
clar, de
riure i desconnectar i surten renovats del teatre.
Escolta, hi ha alguna improvisació de la qual estiguis especialment orgullós?
Ostres.
Un moment que diguis, ostres, allà...
No, ens han passat coses molt curioses. No sé, per exemple, n'hi ha a veure un que ens va enviar des d'urgències, després de la funció, que de tant riure se li va fissurar les costelles.
De veritat?
Sí, un senyor. I ens va enviar una foto amb la pulsera i aquestes coses. N'hi ha...
Però s'ho va prendre bé, no?, de tota manera?
Sí, 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 sí. És que, clar, pensa que portem a la companyia més de 7.000 funcions.
Déu-n'hi-do, eh?
I clar, recordar-te, sí que n'hi ha com moments que quan parles o quan el públic t'ho explica, mira, aquí n'hi ha una cosa molt curiosa, l'espai està buit, ¿vale? Aleshores, quan el públic ve i t'explica el que ha vist, ells ho han vist, és com quan llegeixes un llibre... No, que et venen, tu t'imagines les coses, ells t'expliquen, sí, aquella història on hi havia una cabanya i no sé què i no sé quants, i t'anaven explicant, i després de cop i volta dius, ostres, jo no vi, tu vius, però clar, el públic ho veu, no?
Clar, clar.
I és molt divertit, això, quan t'ho expliquen.
No hi ha data límit. Podem anar a veure aquest Impro Show al Teatre Neu de Gràcia, de
Correcte.
Barcelona, tots els dimecres, dijous, divendres...
Divendres n'hi ha dues funcions, dissabtes tres funcions i diumenges una per la tarda.
Uf!
Déu-n'hi-do.
Tres funcions al dia, són moltes funcions, eh?
Sí, però per sort la gent ve i...
Bueno, com a mínim no us canseu de repetir el mateix.
No.
Aquesta és la gran diferència, no? Escolta'm, José Luis, ha estat un plaer. De veritat,
igualment,
que estiguis avui amb nosaltres, us anirem a veure una i mil vegades.
Vinga, i...
Per gaudir d'aquest Impro Show.
Sou benvinguts.
Moltes gràcies. Sí. Fem una